Benvinguts al programa El Planeta del mes de març. Sota el títol Sobiranies, la independència a les nostres mans, l'Assemblea Comarcal de la CUP al Priorat ha organitzat un cop al mes i fins al mes de maig una sèrie de xerrades que volen tractar qüestions que ens afecten a la vida quotidiana en els nostres municipis i que poden abordar-se des de propostes basades en la sobirania i l'autogestió.
La primera d'aquestes xerrades va ser a Belmunt del Priorat sobre sobirania energètica i va anar a càrrec del Sergi Saladier. Aquesta va ser una xerrada molt interessant i per això creiem que val la pena fer-vos un resum en aquest programa. Sergi Saladier Gil és llicenciat en Geografia. Actualment és professor associat al Departament de Geografia de la URB, on imparteix docència de planejament territorial al grau de Geografia i Ordenació del Territori i de Paisatge Arquitectura. Com a investigador, ha participat i coordinat diversos projectes com els catàlegs del paisatge del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre o d'altres en els àmbits de la gestió territorial o el turisme.
Bon dia, Sergi.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Ens podries dir com està actualment la situació energètica en el país?
La qüestió energètica al país està que som dependents amb un 80% llarg de tot tipus d'energia, per tant, tot el que fa funcionar el sistema. I des d'aquest punt de vista, doncs clar, la situació és crítica perquè aquesta energia que es porta normalment d'altres llocs doncs cada vegada està més disputada, ja sigui gas, ja sigui petroli, ja sigui urani, i per tant vol dir que cada vegada al món hi ha més gent que consumeix més, som molts habitants, i sobretot som molts habitants que de cop han entrat al mercat del consum. I llavors, doncs, va, la qüestió es complica, i això només cal veure les telenotícies diàriament, doncs de molts dels conflictes que hi ha arreu del món estan motivats per aquesta lluita pels recursos, no? I nosaltres pues, som dependents amb aquest 80% llarg.
I però com s'explica llavors totes les interconnexions que volen construir o estan construint a tota Europa per fer... jo crec que suposadament per fer negoci amb l'electricitat, no? I la venda d'energia.
Sí, per una banda hi ha les interconnexions de matèria prima, és a dir, els gasoductes, no? Llavors, hi ha tots els projectes de gas que vindrien de l'est d'Europa o de Rússia cap al centre d'Europa, i després hi ha alguns projectes del sud del Mediterrani cap al nord, també, no? De gasoductes, no? Això és matèria prima, diguéssim, no? I després un producte derivat d'aquesta matèria prima, que en alguns casos és gas, d'altres és petroli, d'altres és urani, és l'electricitat. L'electricitat normalment se genera per països, per dir d'alguna manera, no? Llavors, en aquest sentit, l'estat espanyol, des del punt de vista de la producció elèctrica, no és dependent, al contrari, és excedentari des de l'any 2004, per tant, fa 11 anys seguits, que al cap de l'any té un saldo positiu, en el sentit que ven més electricitat a l'exterior que no pas ne compra. Per què? Perquè tenim un sistema absolutament saturat de producció. Tenim, penseu, actualment, el 2014, vam tancar més de 100.000 megawatts de potència elèctrica instal·lada i el consum històric màxim més de 45.000. Per tant, vol dir que hi ha 65.000 o 55.000 megawatts que no funcionen mai cap hora de l'any, no? Llavors, clar, des d'aquest punt de vista, les empreses han pressionat per poder establir noves interconnexions amb Europa, via França, per poder vendre part d'aquest excedent que actualment doncs, tenen amb les seues plantes que estan aturades. Llavors, per poder-les fer funcionar algo, estan mirant si a veure obrint el mercat exterior d'electricitat, doncs troben compradors. El problema que hi ha en aquest sentit és que ja s'està detectant que les exportacions que van arribar al punt màxim sobre el voltant del 2011-2012, doncs els últims 3 anys han anat caient. Han anat caient perquè els països també estan consumint menys, a nivell europeu també estan en crisi, i com que cada país tendeix a fer la seva pròpia electricitat, doncs clar, el mercat està molt limitat, no? I doncs aquesta línia que es va inaugurar ara fa poc, doncs via França, doncs la veritat que tindrà, crec jo, un poc ús perquè tu puguis vendre i algú que te la compri, no? I ja s'està detectant que aquests últims anys amb els sistemes de connexió actuals, per tant, no hi havia un problema de capacitat, doncs s'està venent menys que les puntes màximes on no hi va haver aquest problema de manca de sortida, no? I, no sé. No? És un tema que arriba tard des de l'òptica seua, no? de mercat, de dir, bueno, potser fa uns anys sí que hagués sigut des de la seva òptica doncs, necessari, però ara mateix és que no és ni necessari ni per ells. No? Però com que ho paga Red Elèctrica, això, i Red Elèctrica està finançada a través de tot, no? És una empresa semipública, i el que no potser paga havia rebut de la llum, i el que no ho paguem també doncs, d'altres maneres, doncs, bueno, al final les empreses també ens hi costa poc.
I com s'explica llavors les pujades del preu de la llum si hi ha un excedent de llum? Normalment hauria de baixar, no? com tot, si hi ha un excedent.
La pregunta, sí, és la pregunta del milió. No?
És un miracle mercantil. No?
Sí, funciona a l'inrevés, no? Del que ens diuen de l'economia de mercat, de quanta més oferta, pues, més barat. No? Aquí el que passa és que el mercat, diguéssim, el consum ha baixat, i llavors les empreses, per poder mantenir el mateix marge de benefici, el que han fet és instar al govern que pugi la part fixa de l'electricitat, el que és la potència, diguéssim, no? I la part d'impostos fixos. No? I llavors, doncs, clar, sobretot està pujant per aquesta banda. No? La banda del consum, el preu és més o menys igual com aquests anys atràs, no? Al contrari, pot ser una mica més barat i tot, perquè com que s'està produint menys i les renovables sempre entren, sempre entren al mercat, i normalment les renovables entren a preu zero dins d'un sistema de fixació de preus que tenen ells, que ningú l'entén, no? Però per entendre-nos, entren a preu zero, per tant estan rebaixant el preu. Per tant, el que nosaltres paguem de consum realment no ha variat. El que sí que ha pujat molt és la part de potència, perquè com que el consum a nivell d'Espanya està baixant al ritme de l'1,5% aproximadament des que estem en crisi cada any, és a dir, cada any estem baixant l'1,5% de consum, per mantenir els mateixos marges de beneficis, ja dic, han obligat d'alguna manera l'Estat a que la part fixa del rebut, que la fixa l'Estat, doncs la pugi de tal manera que al final acabem pagant tant o més que consumint menys. No? I s'explica bàsicament per això. És a dir, no és un tema de potència, ni és un tema de consum, sobretot és un tema de lo fix que paguem a la factura, que es coneix com a terme fix de potència. No? Llavors, per això molta gent ara s'ha canviat el que tenia contractat de potència, perquè estava, doncs, el millor passat del que necessitava realment, i tothom l'hem ajustat a la baixa, perquè, clar, doncs, home, com a mínim que no em fotin per aquí, no?
Sí, sí.
I ens podries explicar en què consisteix la sobirania energètica?
Bueno, la sobirania energètica és un concepte molt fàcil d'entendre, perquè qui tingui una edat, això ràpidament es podrà recordar, o li hauran explicat que a tots els pobles o comarques, quan va començar l'electrificació hi havia algú que feia llum. I tots tenim exemples més o menys propers. Jo soc de Vandellòs i aquí hi havia un home que es va acabar coneixent com el Paco les Fosques, perquè tenia un petit salt d'aigua, i amb aquest petit salt d'aigua i una turbina ens feia llum per la gent d'aquí a la vora, i llavors li deia les fosques perquè tothom se cagava en ell quan marxava la llum pel vent, o no era un tema de potència ni de consum, no? Simplement perquè la xarxa de distribució era una miqueta dèbil, diguéssim. Llavors, sobirania energètica vol dir això, vol dir recuperar el poble, la ciutadania, el poder de decisió sobre allò que l'afecta, en aquest cas l'energia, a partir de la base de que la societat s'ha d'implicar en com vol produir aquesta electricitat, dos, que aquesta electricitat o energia, perquè pot ser calor també, no?, doncs sigui fet a partir d'aquests recursos que tinguem a la vora, en alguns casos pot ser biomassa, els altres pot ser aigua, els altres pot ser vent, o a d'altres pot ser una combinació de tot plegat perquè tenen de tot, i a partir d'aquí que aquests mitjans de producció siguin també del poble, és a dir, siguin de la gent, siguin d'una cooperativa, siguin de l'Ajuntament, siguin d'una associació de gent que s'ha creat per gestionar de manera comunitària allò. De tal manera que al final l'òptim de la sobirania seria fer les paus, és a dir, que al cap de l'any jo he produït tanta electricitat o tanta calor com he necessitat, i si tinc un excedent, i aquest excedent el puc transferir a d'altres comunitats veïnes a través de les xarxes de distribució existent, que aquest benefici que jo pugui generar sigui reinvertit en la mateixa societat. Això, és de manera ràpida i planera, és la sobirania energètica. És que aprofitem allò que tenim a la vora i ho aprofitem la gent que fem ús d'aquell servei i que no hi hagi intermediaris més que la pròpia ciutadania.
Clar, en temps com els d'avui en dia, que tots són grans empreses i multinacionals, hi existeixen exemples pràctics de ciutats, comarques, pobles on s'hagi fet aquest model de sobirania?
Sí, tenim models, potser no massa propers, però a nivell europeu, per exemple, a nivell de països, no? Doncs a Alemanya mateix, quan van iniciar tot el procés de de transició cap a les renovables, un dels criteris, i va ser una cosa gairebé, sí que el moviment ecologista allà històricament ha sigut molt potent, no? Però va ser un tema molt gairebé personal del Hermann Scher, que va ser ministre d'Indústria allà a Alemanya en aquells anys, de l'SPD, a més, doncs que va impulsar molt de que aquest desplegament havia d'estar en mans de la gent. I avui en dia, amb dades relativament recents, de 2010-11, doncs tenim que a Alemanya el 50% de les energies renovables són propietat de la gent. És a dir, la gent és propietat de les plaques solars, propietat dels molins, propietari dels molins. Això és un exemple de sobirania energètica, tot i que encara hi quedaria l'altre 50% que està en mans d'empreses, no? Però és un primer pas. Tenim casos doncs, com la illa de Samsø a Dinamarca, que és una illa d'uns 4.000 habitants, que l'any 97 van decidir que volien ser autosuficients i es van organitzar per decidir entre tots i finançar-ho entre tots doncs, de quina manera ho havien de ser, i al final van decidir de col·locar 11 molins de vent, no? O sigui, 11 aerogeneradors, plaques solars per escalfar aigua i 4 plantes de biomassa també per escalfar aigua, i han aconseguit ser el 100% autosuficients. I el cable pel qual abans els hi arribava la llum, doncs ara l'utilitzen per vendre l'excedent que tenen, i aquest excedent, evidentment, el converteixen en la pròpia societat. I casos relativament propers, tot i que no és allò 100% sobirania, doncs tenim exemples com a l'Ajuntament de la Llacuna, a la comarca de l'Anoia, que tenen un petit aerogenerador que és propietat de l'Ajuntament, i amb la producció i facturació d'aquest molí, el que fa l'Ajuntament és pagar, perquè quasi bé és l'equivalent, a la factura d'electricitat municipal. I, per tant, doncs, són diners que d'alguna manera s'estalvia i el pot destinar doncs, a d'altres qüestions, no? Aquí a Catalunya encara ens queda un llarg camí per recórrer en aquest sentit i trobem aquests exemples que són perfectament aplicables el dia que ens hi vulguem posar. És una qüestió que depèn molt de la societat, no? Perquè a més avui en dia legalment tot això és possible, no? I sí que pot haver algunes dificultats financeres o pot haver algunes dificultats jurídiques, però són plenament solventables i és qüestió de voluntat política en el sentit majúscul, no? De política que fa la gent.
Llavors, com ara aquí la nostra comarca, quines sortides et sembla que hi podria haver? Tu coneixes el Priorat i podries donar-nos algunes idees de coses que es podrien fer per aconseguir aquesta sobirania energètica?
Doncs, a veure, aquí al Priorat el primer que caldria fer és mirar exactament quins recursos disponibles tenim i, per tant, quina capacitat tindríem d'autoabastir-nos. I a partir d'aquí, doncs, un cop observats aquests recursos diferents, doncs, decidir de quina manera voldríem implantar les diferents centrals de producció d'aquests recursos, no? Que ens convertirien el recurs en un servei, no? En una electricitat o en calor. A veure, fent una anàlisi molt ràpid i molt simple del que seria com el Priorat podria autoabastir d'energia elèctrica i de calor, doncs seria bàsicament a partir de biomassa per una banda, és a dir, tot el sistema de boscos i bosquines, de restos vegetals, d'esporgadures, etc. Això és, hi ha d'altres llocs que ja ho estan aprofitant, això per una banda. Per altra banda, té vent, és a dir, el vent hi és a tot arreu, l'únic que per fer els grans trastos que estem acostumats doncs, necessiten uns determinats règims, i el Priorat doncs, al final doncs, no s'han implantat, també per tota la lluita popular que hi ha hagut, no s'han implantat grans centrals eòliques, però això no vol dir que sigui un bon lloc per a determinades tecnologies de vent, és a dir, molins més petits, més domèstics, no? Més fàcilment integrables al paisatge. I després té aigua, és a dir, hi ha una part que va cap a Reus, no? Diguéssim, cap al Baix Camp, per Siurana, però es tractaria de recuperar també aquesta sobirania, i té el Montsant, no? El Siurana s'hauria de mirar de recuperar aquella aigua, i per la banda del Montsant, doncs segurament algun petit salt ja devia haver existit en aquests moments que comentàvem, no? Dels anys 30-40, quan se va començar a electrificar els territoris. Jo vaig fer uns números molt ràpids pel Priorat, i a mi em sortia que amb 38 megawatts de potència eòlica es podria cobrir el 100% de la demanda elèctrica. Això vol dir que serien 38 molins d'un megawatt, que és a dir, que són la meitat dels grans que estem acostumats a veure, per entendre-nos, no? per simplificar-ho ràpid. Podrien ser també 50 megawatts de potència fotovoltaica instal·lada. Això ja requeriria més superfície. O bé podria ser també amb 12 megawatts de potència de biomassa. Amb el ben entès que la biomassa sobretot és interessant per produir calor i d'aquests 12 megawatts de potència de biomassa tindríem que un 20% seria per electricitat i tindríem el 100% d'electricitat coberta, però a més tindríem un 80% de calor residual que podríem aprofitar per sistemes de calefacció. I això podria ser o només 38 d'eòlica, 50 de fotovoltaica, 12 megawatts de biomassa, o bé una combinació de tot plegat, no? De dir, doncs mira, col·loquem 20 d'eòlica, 25 de solar i 5 de biomassa, per exemple, no? I dir, bueno, això ja ho tenim cobert. I l'avantatge d'això és que si ho fem la gent dels territoris, te permet decidir amb quina intensitat, és a dir, quina velocitat ho vols fer, amb quines tecnologies vols impulsar primer, pots fer proves, és a dir, mira, provem primer de ficar 4 molins, si vols que funcione, doncs ne podem col·locar 8, on els col·loquem, podem decidir-ho entre tots, no? És a dir, doncs mira, en col·loquem 2 aquí, 4 allà i un aquí. És a dir, l'avantatge que té la sobirania energètica és aquesta, no? Que el decidiu la mateixa gent que viu al territori mana sobre tots els aspectes d'aquella qüestió.
I llavors, per el que vas dir, el parc eòlic de Pradell arribaria pel Priorat? Dic jo, si en...
El parc eòlic del Pradell dona més que el que...
Quasi, no?
Sí, del Priorat. Sí, perquè són 91 megawatts, si no tinc mal entès. Ara ho hauria de mirar, no me'n recordo, però en principi sí, donaria més del que el Priorat necessita.
Sí, que aquí ara el que s'haurien de posar les piles als polítics i els ajuntaments per poder moure tot això.
A veure, primer de tot, la gent, no? Els polítics estan al terreny de la gent, se suposa. I,
se suposa,
per tant,
sí.
Se suposa. Llavors, el que hem de fer és que entre tota la societat, doncs, impulsar i pressionar perquè, evidentment, tota aquesta qüestió preliminar de veure doncs, quins recursos tenim, com ho fem, això, doncs, bueno, hi ha uns recursos econòmics i humans que s'haurien de, i tècnics que s'haurien de destinar a això, no? És evident que la societat ho pot fer, però doncs, d'alguna manera qui és responsable de fer això seria les administracions, no?
Sí.
Però és evident que les administracions per si soles d'entrada no ho faran, a no ser que es veguessin molt, molt obligades, que d'aquí uns anys probablement hi acabin anant, no? Però doncs, si podem anar abans perquè hi ha un determinat territori que la gent així ho ha demanat, doncs tot això que haurem guanyat de temps, no? És a dir, la meva impressió és que amb aquesta qüestió de la sobirania hi arribarem tots perquè no tindrem més remei que arribar-hi, no? Perquè el preu dels recursos, tal com estem acostumats a utilitzar-los, serà prohibitiu, i tenint en compte que cada vegada les persones ingressen menys, doncs vol dir que se'ns posarà pels núvols, no? Llavors l'única solució que tindrem és passar per això, per tornar a recuperar allò que tenim a prop i que puguem decidir i fer un altre, no? Llavors com més aviat ens hi posem, millor. És evident, però, que sí, que en un primer termini, i més ara doncs, que tenim un cert marge, però sense encantar-nos, doncs, instar doncs, els diferents governs a que actuïn en aquest sentit. Però bé, jo crec que el Priorat, amb altres temes, ha sigut exemple de com la societat civil ha tirat del carro de múltiples propostes, no? I actualment està tothom embrancat, des de l'administració, està l'última associació i l'última persona gairebé del Priorat amb la qüestió de prioritat, patrimoni de la humanitat, paisatge, no? Això, si hagués sigut només per les administracions, diguéssim arribat, no? Doncs, seguint el mateix exemple, el Priorat hi ha prou capacitat, prou empenta, com perquè des de la mateixa societat civil i associacions i entitats s'impulsi doncs, aquesta transició energètica i l'administració i els polítics no els hi quedarà més remei que anar darrere d'això, com han fet amb el tema del paisatge i prioritat. Aquesta és la meva impressió, d'un veí del Priorat que estem aquí a la vora, davant d'allòs, però teniu tota aquesta força.
Molt bé, Sergi. Mira, se'ns ha exhaurit ja el temps i hem de deixar l'entrevista aquí, però com que és molt agradable parlar amb tu i tens molts coneixements de tot el que ens implica aquí la comarca, algun altre dia tornarem a convidar.
Segur.
Perfecte, quan vulgueu. És un plaer per mi parlar amb altres.
Molt bé, doncs gràcies una vegada més.
Bueno, gràcies
a altres.
Adéu.
Adéu, bon dia, adéu.
Gràcies per haver-nos facilitat aquesta informació i ajudar-nos a ser més conscients de les alternatives que tenim per poder arribar a tenir aquesta sobirania energètica que ens beneficiaria a tots i també al nostre planeta.
Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb el programa L'Art d'Educar. L'Andreu, jo mateixa, la Dolors i el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Adéu.